Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. Ja ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50%, té un nom, el sap tothom, és Fran Domènech. Molt bon dia!
Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
Mira, avui tinc un d'aquells dies llarguíssims. Avui és el meu moment, la solució és el meu moment de calma.
Molt bé, és com anar a l'espa. Com anar a l'espa,
sí,
seria, no?
Sí, m'encanta.
Mira, acabem de rebre un missatge de l'Eva que diu: bon dia, vull formar part de la comunitat de la solució.
Oh,
la comunitat de l'anell, la comunitat de la solució. Hi havia el Club de la Mitjanit i el Club de la Solució. Avui, en aquest canal exclusiu, diguem-ne, el Club de la Solució, explica què hi trobarà la gent, perquè és un fenomen que acabem de viure ara mateix i que t'acosta a Doraemon.
Espera, t'ho explico ara, però abans deixa'm saludar. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza, l'Alba Serrano i la Lídia Discipió. I si avui és dijous, la solució es diu Raül Balam. Molt bon dia!
Oh!
He fet una mica de trampa, perquè he presentat el Raül. Perquè quan expliqui el que surt al vídeo...
Ui.
Nen, o sigui, a veure...
Fliparà.
El vídeo surt... Espera, que m'acotxo a agafar-ho, eh?
De trucar al RAC per agafar això que
perquè
està agafant la Carot.
M'han dit, però què portes al bolso? I he vist que el meu bolso deu pesar uns 5 quilos.
No, 10, 10.
I està ple. O sigui, porto com una espècie de necessaire que jo podria marxar ara,
sí,
al cap de setmana, amb tot el que porto aquí.
Doraemon.
Bueno, això és meravella, no?
Sí, meravella. Si tu portes un bolset que portes dues coses,
però
com
jo aquí
fas?
També et puc treure el de
A veure, treu, què portes?
A veure, l'altre.
No,
mira, fem una cosa. Tothom que vulgui anar al canal de WhatsApp de la solució, que aixequi el dit i demani unir-s'hi, perquè gravarem un vídeo
amb el que porta el Raül.
Amb el que porta el Raül Balam.
Sí, a mi poca cosa, però normalment porto coses molt ràndoms.
El Club de la Solució. Voleu formar part del Club de la Solució? Contingut en exclusiva, només el pengem allà, no apareix a les xarxes socials. Si voleu formar part d'aquest Club de la Solució, voleu saber què hi ha dintre de la meva bossa de mà i de la bossa de mà d'en Raül Balam, és una mica Doraemon, ens envieu un WhatsApp al 677 38 77 19, us enviem l'enllaç, entreu en aquest club en exclusiva, el Club de la Solució, i allà ho podreu veure. Avui no parlem de bosses de mà. Avui portem una solució gastronòmica. Torna el puntet de sal i de seguida us explico el tema.
A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium us ofereix el puntet de sal.
Avui, nova edició del puntet de sal i ens endinsem en l'univers d'Alerta. Les receptes per no tenir calor. Què és millor contra la calor, plats freds o plats calents? Hi ha aliments que ajuden a refrescar el cos? Quins plats venen més de gust en dies de calor? Com podem cuinar sense passar calor a la cuina? Quan fa calor, ens canvia la gana? És veritat que tenim menys gana? Raül, de l'1 al 10, com afecta la calor el que mengem? Tu, per la teva experiència del que et demana al restaurant.
Home, afecta moltíssim. Jo crec que ara bé és el moment que... El cos, inconscientment, jo crec que et demana aquestes coses fresques, que et refresquin de dintre. Jo crec que és això el bo.
Però tu tens una teoria.
Jo 100%.
Què refresca més?
Jo, mira...
Ojo, teoria Raül Balam.
A veure, Balam.
Jo prendre un got d'aigua del temps o un pèl calenta et refresca molt més que un got d'aigua gelada.
Què dius ara?
100%.
D'aigua sí. Calenta, eh?
Sí, una aigua calenta, perquè llavors, si tu prens un got d'aigua calenta, estàs donant més calor al teu cos de dintre que de fora, i tindràs la sensació que fora fa més fresca que dintre. En canvi, si tu et prens un got d'aigua freda, refresques el teu cos, però dintre, a fora encara segueix fent calor.
És una mica la teoria, això havia sentit, de dutxar-te també amb aigua més aviat calentona, perquè així quan surts, el cop de fred t'ajuda a refrescar-te.
Estàs més fresc.
També diuen que el te de menta, normalment a les cultures àrabs,
clar, és refresca.
Se la prenen durant tot l'any. No bueno, sé jo, Raül, això ho hem de xequejar.
Mira, fem una cosa, que si hi ha un oient que tingui a mà un got d'aigua calenta, que ho provi,
que ho provi.
Ens ho expliqui.
Jo no prenc mai aigua freda.
Mai?
Mai.
Mai a la vida?
Jo sempre del temps.
Mare meva.
Raül Balam i les seves merdes. Ara de seguida us intentarem posar llum a la foscor en aquest, segons ell, efecte calor fred de Raül Balam. Avui trobem la solució a totes aquestes preguntes a banda d'en Raül Balam, la convidada d'avui al Puntet de Sal. Un fort aplaudiment per la Clara Simó. Molt bon dia.
Hola,
bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
La Clara la coneixereu @clarafogons, la trobareu a Instagram, i si no l'heu trobada, busqueu-la ara mateix, @clarafogons, si no la coneixeu, eh? Amb dos fogons ens presenta aquest llibre, receptes per jugar a la cuina i convertir-se en xef. A veure, Clara, tu ets professora de català, per cert, avui estàs de vaga.
Efectivament, estic fent una vaga una mica estranya.
Sí, és una mica autoexplotada, eh?
Sí, 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 és així.
Estic de vaga per una banda i per l'altra estic aquí a la ràdio.
Mestra i explotada, i a vegades és un...
És un sinònim.
Una redundància.
Malauradament. Ella ho peta, convertint receptes fàcils i de cuina d'aprofitament, recollides, per cert, en aquest llibre, amb dos fogons. Així, Clara, pel boc gros, tu cuines menys quan fa calor?
Jo cuino menys quan puc. És a dir, jo cuino cada dia per necessitat. A més, m'agrada cuinar. Vull dir que de tant en tant ho faig per plaer. Però a l'estiu sí, intento cuinar molt menys. Sobretot tot el tema de forn, clar, això és horrorós.
Clar.
A mi que m'encanta fer masses, pans i aquestes coses, a l'estiu no m'hi trobaràs pas davant d'un forn.
A l'estiu no. I tu, Raül?
Jo intento cuinar sempre. A mi m'agrada cuinar. O sigui, el que sí que fas més a l'estiu... coses que no et donguin tanta calor. Pots fer aquestes coccions en fred, com podries fer una amanida de cuscús sense engegar el foc. Ficàs el cuscús, el deixes una nit amb un suc de llimona, un suc de taronja, una miqueta d'oli, una miqueta d'aigua, sal i pebre, ho deixes de dormir una nit a la nevera, aquella nit s'hidrata el cuscús i l'endemà pots muntar una amanida sense passar fred ni calor i ficar una aigua bullint i res.
I no cal posar-se l'aire condicionat a 300 frigories. Per
no tinc aire condicionat a casa, ni un trist ventilador
a tinc
a casa
meva.
A casa
meva. Cuina de la feina, eh?
Bé, hi ha aires, però al final un aire en una cuina no ho notes. Jo, és mental. La calor és mental.
Veniu,
si voleu passar calor, veniu amb una cuina professional.
Buah! És que estic plantejant-me una cuina professional sense ventiladors o sense aire condicionat, és per morir-s'hi, eh?
A moments ja hem començat aquesta setmana, ja portem dos dies que el meu segon de cuina, que és andalús, és de Còrdoba, i ja va dient, que calor, que calor. Només va dient això.
Mireu, ho dic l'hora, perquè és un moment important. Un quart de dues del migdia, som la solució. Avui parlem de receptes per no tenir calor, cuina per no tenir calor, i el Raül Balam ha fet una estranya teoria. Ens ha dit que ell beu aigua calenteta per combatre la calor, perquè així es produeix com una equiparació de la temperatura interna amb l'externa i sembla que no tinguem tanta calor. Nosaltres ja sabeu que us portem la solució, per això hem trucat en Jordi Mestres. Ja sabeu que en Jordi Mestres, a part de començar a ser ja col·laborador de la solució, és metge de família, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi, bon dia.
Bon dia.
Aquesta setmana t'estic explotant, jo ho sé.
No passa res.
Però escolta'm, aquesta estranya teoria d'en Raül Balam, vols que te la tornem a desenvolupar o més o menys l'has pillat al vol?
No, sé de què va. No ho he pillat, però sé de què va. I té una base.
Epa!
Té una base, sí. I alguns països asiàtics, de fet, ho fan, que et posen un té calent a ple estiu, als típics té verds, i això es fa... I té una explicació. Tu, quan prens una cosa calenta... I si fora, evidentment, fa calor, el teu cos engega una sèrie de mecanismes per compensar aquest excés de calor per generar fred. Per tant, té una base que sí. El que passa que no és un consell que es pugui generalitzar per tothom, perquè, clar, en funció de com una està de base, aquests canvis, aquests xocs tèrmics de calor, si no ho compenses bé, no? Per ser una persona gran o amb problemes renals, etc., pot generar a vegades certes molèsties, perquè aquests mecanismes de compensació no s'activen de la mateixa manera que una persona jove i sana, per entendre's, no? Per tant, no és generalitzable. Sí que té una base, una base fisiològica, que és perquè generen aquests mecanismes que ens refreden, d'alguna manera.
I com podem saber si som aptes fisiològicament o mèdicament per fer aquest truc que ens recomana en Raül Balam?
Doncs, vaja, si ets una persona gran, d'entrada no seria recomanable fer a ple estiu un té calent, perquè molt probablement la gent gran no sua igual que la gent jove, no? Per un efecte d'envelliment. Llavors, que tampoc seria recomanable fer coses molt fredes, no? Aquesta tendència d'en bec una cosa gelada perquè fa calor, això tampoc és recomanable, perquè en realitat el teu cos el que farà és generar mecanismes per escalfar. Perquè si tu et prens el típic granitzat que està a menys de 0 graus, perquè el gel doncs està a 0 graus, el teu cos activarà mecanismes que al principi semblarà que t'estàs refredant per l'efecte de la beguda freda, però l'efecte contrari. Que això passa molt amb l'alcohol fred, no? La típica cerveseta freda, i tens dos mecanismes, cervesa gelada i alcohol, al final obtens el contrari, en realitat. Per tant, s'ha de vigilar una miqueta i fer les coses amb certa consciència. Refrescar-nos sí, però és més efectiu doncs, hidratar-nos, estar a l'ombra, etcètera, etcètera, mm. i no anar als extrems. No?
Interessantíssim, eh? Per tant, si hem de triar entre aigua gelada a l'estiu o aigua a temperatura normal, tu diries normal o un puntet freda, però tampoc no passar-nos allò glaçada,
no,
eh?
No, un puntet freda, però no està gelada, no? Que és el mateix que passa, per exemple, quan parlem del tall de digestió. No és que es talli la digestió, és que es produeix un xoc tèrmic entre l'aigua molt freda i el cos molt calent, que el que fa és que el cos activa mecanismes, com que està molt freda l'aigua, per escalfar el cos, i pot haver-hi una interrupció del flux sanguini cap al cervell que fa que perdem el coneixement i ens ofeguem.
Ostres!
Ho fiquem molt ràpid, però va una miqueta per aquí.
D'acord.
I no és que falla la digestió, és a dir, no és que hi hagi un problema. Vull dir, si no mengem...
Hi ha també molta gent pot passar, que fa, no?
Que també pot passar. Per tant, no associem només amb el tema del menjar.
Perfecte. Escolta'm, és que de veritat, tot el que diu aquest senyor és mel, el que surt per la seva boca. Jordi, sé que t'hem interromput. Gràcies per atendre, com sempre, la nostra trucada. En Jordi Mestres, metge de família, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Premi de Comunicació, i no és per menys. Una abraçada, bonic.
Adéu, petó.
Adéu, adéu. Ai, senyor, escolta'm, des de quan t'apassiona el món de la cuina, Clara?
Des de sempre.
Explica'ns una mica la teva història, perquè, clar, jo ara he dit mestre, però també dedicada al món de la cuina, sobretot jo et conec la faceta per xarxes socials. Sí. Com arriba la passió de la cuina a tu?
Jo crec que de família, perquè això ho has de mamar, no? Hi ha gent que li agrada la cuina de cop i volta, no? Però normalment ho has mamat a casa. Jo a casa sempre ens ha agradat molt menjar, tota la família ens ha encantat menjar i cuinar. I tinc la meva padrina que cuinava molt bé, el meu pare que també, ma mare que intenta innovar sempre que pot.
I li surt bé o malament?
I li surt bé. No, diguem que té una altra manera de fer les coses, no?, la cuina, però...
Té una altra manera de fer les coses, que subtil, eh?
No, però no, al final ell hi posa molt bona intenció i fa coses diferents i sempre està intentant innovar, que això és molt xulo.
Això és molt guai.
Sí, clar. Vull dir que ell potser no té aquesta tradició més de cuina. Sa mare no li agradava gaire cuinar i, per tant, no té aquesta tradició de casa, però intenta treballar-s'ho. Està fantàstic.
A tot això, crida oberta, com sempre, podeu participar en el programa d'avui a través de les línies habituals, eh?
Poden participar.
Ja ho estan fent, no?
Estan participant des de fa 10 minuts. D'entrada, estan donant-li la raó al doctor Balam, de tota la raó.
Oh, el doctor Balam, eh?
Gràcies. El Raül, l'Esperança, la Marisa, el Ramon, la Montse, la Zela... Jo tampoc bec mai aigua freda. Tota la raó, Raül Balam, sempre de temperatura
ambient. Ja puc marxar.
No, però és que la Lourdes pren la cervesa del temps. O sigui, imagineu-vos que la cervesa...
Hòstia, un moment.
Però la Lourdes...
Com es diu aquesta persona?
Lourdes,
què fa? Cervesa del temps?
Cervesa del temps, això ens diu. Què creieu que és pitjor? Cervesa calenta o cafè amb llet fred?
Cervesa calenta,
sens dubte.
És un debat.
Mira, és un debat populista. La Clara està amb mi, tu? Què dius, Balam?
Pitjor, eh?
Què és pitjor?
Cervesa calenta o cafè amb llet fred? Però si hi ha el frappé, que ja és una mica això.
Va, no sé, aquí m'heu matat.
No se'n decidi ara.
Doncs bé, no li tireu hate ara a la Lourdes.
No, pobra, però Lourdes, no. Però un moment, m'ha sorprès.
Sí, sorprenent, sí. Bé, vies de contacte habitual, que ja les estan fent servir, lògicament, 93-201-7474. Aquest és el telèfon del directe per parlar amb nosaltres. I després hi ha el WhatsApp del programa, també col·lapsadíssim, al 677-38-77-19, on ens podeu explicar, avui que parlem de les altes temperatures, quin és aquell plat que us funciona quan us voleu treure la calor, o teniu calor, o en aquests mesos de calor.
Quan arriba l'estiu, eh?
Sí, quan
a mi quan arriba l'estiu se'm gira el cap, no sé per què.
Que no ha arribat encara.
Bueno, però quan aquesta
temporada... Ja hi som.
Ja hi som, doncs.
Però se'm gira el cap i el meu cos comença a demanar pepino.
Home.
Ah, fixa't, cogombra?
Refresca.
No. No es diu pepino?
No, no, malament, es diu cogombra, no?
Ai, perdoneu, cogombra,
no passa,
és veritat.
No passa res.
No, és que tinc un problema amb el cogombra i el
carbassó.
Gràcies. Sí, jo us he pensat pepino. No, cogombra, el cogombra. Em comença a demanar cogombra. Disculpeu-me,
perquè el cos demana, el cos demana coses que tinguin, suposo que, molta aigua. El cogombra, els préssecs, les tomaques, el meló, la xíndria...
Què ens diuen a través del 677-38-77-19? Hem de dir que hi ha un regal, eh? Entre tots els que participin.
Ens diuen moltes coses i encara no hem dit, fins i tot, que hi ha premi, perquè entre totes les persones que participin sortejarem un exemplar. Puc demanar en directe, signat per l'autora?
L'atraquem, el signaràs, no?
I tant.
Del llibre Amb dos fogons, de la Clara Simó. La Lourdes pren la cervesa del temps. L'Anna diu, a mi a l'estiu m'agrada molt la Vichy Suas. Aquesta crema freda, diu, nutritiva, completa i fresca. Diu, si no, qualsevol crema de verdures.
Vichy Suas, considerem fàcil o difícil fer la Vichy Suas?
Passes calor.
perquè has, ho has de coure. Vol un procés, ha de vol un sofregit, vol una elaboració. No és un faig un gazpacho, per dir-ho d'una manera, agafo, trituro i tens. Hi ha una elaboració, però una bona bichissoise ben feta.
Ara has dit sofregit, però què porta el sofregit de la bichissoise?
Porro.
Ah, porro, no ceba, eh?
No, és el porro, clar, és una crema de porro on se li fica
també... És que a més de començar de 0-0, eh? Ja ho veus, eh?
Bueno, no passa res, però és començar, però dic, les ganes hi són, no?
Hi són molt.
Sí, doncs ja està, doncs això és el primer ingredient que hem de posar en una cuina, les ganes.
D'acord, aleshores, bichissoise implica passar calor quan la fas, perquè la bichissoise és d'aquelles cremes que tu pots congelar. O no?
Sí, 100%.
D'acord.
Mira, fins i tot el gazpacho, pots congelar. L'únic que pots fer després, quan el descongeles, li dones una altra mixada amb el braç elèctric.
Però si no fa aquella textura
elèctric,
tonta, no?
Clar, perquè llavors, clar, quan tu congeles fa gel. El gel són ganivets que van tallant. Uh-huh. I llavors, quan descongeles, queda aquell color... Bueno, aquella textura que no ve de gust. Però li dones una altra mixada? O sigui, tornes allà a excitar totes les coses que hi ha allà dintre.
I torna a funcionar.
I torna a funcionar.
Que no és el mateix que si congeles patata, perquè quan congeles la patata, no us ha passat mai que congeles alguna cosa amb patata i després queda una textura raríssima?
Però llavors la pots tornar a mixar una altra vegada.
I també funciona?
Clar que sí, dona.
De veritat, jo sóc lerda, eh? El meu pobre fill menjant coses de construïdes sense jo saber-ho.
No, llavors has de deixar... Jo crec que quan descongeles no has de... intentar descongelar ràpid, ho penses la nit abans, ho treus, ho deixes a la nevera a dormir, allò es va descongelant de mica en mica i llavors li dones una altra passada de braç elèctric, xum, 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 xum i ja
I
està.
I funciona. Al llibre de la Clara hi ha una cosa que diu receptes per jugar a la cuina i convertir-se en xef. Si algú ara partís de zero, com ara veig jo, més o menys, que només hem fet ensamblatge a la cuina, allò de juntar quatre ingredients i procurar que no es peguin entre ells, per quina recepta consideres que podem començar a introduir-nos al món de la cuina?
Si és de llibre, has de començar per les de nivell 1. Jo he posat 3 nivells fogonets de dificultat. Clar.
Exacte.
I a més, li he posat noms graciosos. Mm-hmm. No? Les primeres són de passo que t'emboli, doncs has de començar per aquestes. Després ja, quan ja ho tens una mica, tens suant la cansalada, que és aquesta de ja m'estic introduint bé, i ja quan ja en saps molt, perquè ja has fet totes les del primer nivell, les del segon nivell, tens la paella pel mànec.
La paella em sembla de les coses més difícils de fer, eh? També us ho dic ara.
Tampoc et pensis.
Perquè vosaltres en sabeu.
No, si facis el que facis, al final els valencians t'enfadaran igual. Vull dir que és igual, pots fer el que vulguis amb una paella.
El llibre comença pel caldo de pollastre. Hauríem de començar per aquí?
Per exemple, un caldo, que al final ja veuràs, ara m'has posat una cara com si fos supercomplicat, però realment...
Jo penso en el caldo de Nadal, aleshores, clar, la cosa és més...
Tampoc té gaire complicació, vull dir, simplement és posar molta xitxa en una olla, i molta aigua, i molta
estona. I paciència.
Sí. No fa falta, tampoc, aquest nivell dels cuiners, que a vegades els cuiners em diuen no, perquè només ens cal un caldo que hem fet bullir durant 12 setmanes seguides. Bueno, això
no,
potser
no
cal.
Quantes hores ha de bullir un caldo perquè quedi amb substància?
Perquè ens queda bé.
Total.
Quantes hores hem de bullir un caldo amb tots els ingredients allà posats?
90 minuts.
Amb substància. 90 sí. Minuts?
El de Nadal potser, jo faig 3 hores, perquè el de Nadal i aquí som, no? I aquest ens hem gastat allà el sou amb tota la carn, no? Doncs fem bullir més i així doncs, queda més concentrat. Però si no... I si tens un olla express, fantàstic.
Olla express, veus? Això se m'ha passat.
Olla de pressió, que això, si no els lingüistes ens casen.
Bueno, jo he dit pepino, abans, nena. Estic perquè m'acomiadin, saps?
És veritat.
El 677-38-77-19-93-201-7474. Avui us estem demanant quina és la recepta que us funciona sempre quan s'acosta la calor o quan arriba l'estiu. Què ens diuen, Fran?
Doncs mira, la Marisa diu que viuria d'amanides i gazpacho tota la vida. El Josep Maria, carpaccio de peus de porc amb escarola, diu que és una cosa que li funciona, fresqueta. I la Núria diu tot tipus d'amanides, amanides d'arròs, llenties, cigrons, cuscús, etcètera, etcètera. I veig que triomfa molt el meló. La Nati, una bona crema de meló amb encenalls de pernil. La Núria i el Cristian també el meló. La Susana hi afegeix la sopa de meló amb una mica de menta. I diu que pren aigua freda tot l'any, però té una amiga, concretament es diu Astrid, que veu la cervesa del temps, també com
no
la Lourdes.
Fotis, de veritat.
Hi ha un exèrcit de persones, es veu que sí, que estaven amagades, uns umpalumpes que vivien sota terra, que prenen cervesa del temps.
Estan sortint a la
sí,
llum.
Cervesa del temps, mare de Déu, senyor. Els plats freds ens ajuden a sentir menys calor o no té res a veure? És la mateixa teoria que amb el líquid, teva? Raül?
No, jo crec que ens refresquen. El que sí que hem de buscar plats que no ens facin fer digestions molt llargues.
D'acord.
Clar, dic, si mengem... no sé, uns peus de porc o un rostit, són d'aquests que porten moltes, una patata, que porten moltes calories, saps, moltes calories o alguna cosa, això que et fan aquestes, aquestes digestions que no em sortia molt lentes, doncs passaràs més calor. En canvi, amanides són coses més fredes, més fresques, que les digestions són més ràpides, no ho passaràs tan, tan malament.
Gaspatxo, a veure, d'entrada, el gaspatxo és un plat efectiu per combatre la calor.
100%.
Com és el gaspatxo clàssic o estàndard? Comencem per la, si et sembla, li deixem a la Clara. Com fas un gaspatxo, tu, Clara?
Jo, amb el que trobo de temporada.
Si fas una mica gaspatxo de recapte.
Totalment. És que jo crec que un gaspatxo és un plat de recapte total. O sigui, has d'agafar tomàquets de temporada, no em serveixen aquests de, que acaben de sortir al supermercat, aquests no serveixen.
Aquells que tenen, no vols? Aquells, com li diuen, tomàquets amb gust de por expand?
Aquests no. Guaita. Aquests no cal.
No, els del gaspatxo han de ser, si tu vas a la fruiteria, els que tenen...
Els lletjos.
Els lletjos, els que tenen per... en Codina, el fruiter on te vaig jo a Sant Pol, té la caixa del gazpacho, que són els tomàquets vells, que són més madurs, una mica macats.
Que tenen una miqueta més de sabor, no?
Aquests són els bons.
Per
machucar-los,
eh?
Els que els sucres del tomàquet estan excitats.
I a més et sortiran més barats, perquè si els dius, escolta, dona'm aquests que tens una miqueta lletjots, ja se sent com una mica així, com... no,
ja hauria de fer una rebaixa de preu.
I dir, ja te'ls deixo una mica més barats.
Ah, mica. Per tant, això, aquells que queden al fons.
Tomàquets d'aquests, després cogombra, pepino, no, cogombra. Cogombra també. Jo penso que t'agrada, et ve molt de gust el cogombra, igual que ens ve de gust el meló, perquè és de la mateixa família.
És que, de fet, vam fer un experiment, recordo que, sabeu que si el cogombra, ara diré una marcianada i flipareu, però m'encantaria tenir... Mira, potser podem anar a comprar cogombra i buscar sucre i farem la prova en directe.
Perquè té gust de meló, oi?
Cogombra amb sucre, igual a síndria.
A síndria. Espectacular.
Cogombra amb sucre igual a síndria. És més, intentarem fer l'experiment ara mateix amb en Raül Balam i amb la Clara Simó, que provin el cogombra amb una mica de sucre, a veure si té sabor a síndria. Què més hi posem?
Després, aquí hi ha una miqueta de tensió. Hi ha gent que hi posa pebrot verd.
D'acord.
Hi ha gent que hi posa pebrot vermell. A mi m'agrada.
I no es fa posar els dos?
Sí. Ah. Jo no hi poso de vermell, perquè m'agrada la cosa dolça.
D'acord.
I, per tant, potencio el dolç amb el vermell. Però... Tu també? Ah, ets l'Albert,
eh? Jo soc d'Albert.
Perfecte. Catalunya dividida. Catalunya dividida, com sempre.
Exacte. Com sempre. I després hi ha el tema de l'all. Hi ha gent que no n'hi posa. A mi m'agrada un puntet d'all. I hi ha gent que fins i tot hi posa ceba. Jo no n'hi poso.
Tu poses ceba?
Sí.
Veus?
I poseu pa? Perquè aleshores m'han dit abans, no, és que si poses pa, aleshores ja és salmorejo.
No, jo a casa hi fiquem... És que la mare, com el gazpacho que fem a casa, a la mare li diu vellut, perquè a la textura li quedava vellutada dintre de la boca. I ficava pa i bastant d'oli, i llavors quan ho mixava et donava aquesta textura avellutada en boca.
D'acord.
Però allò ja és més un salmorejo. A casa fem més un salmorejo que no és un gazpacho.
El gazpacho és més líquid,
veure,
no?
Sí, te'l pots veure amb un got fantàstic i ja n'hi ha prou.
El salmorejo és com més dens, no?
És potser més densat, pa, eh? Sí.
Tu hi poses pa al gaspatxo?
Jo no hi poso pa. Ah? Jo només, no, jo directament tiro de força oli, també, i un truc que vull apuntar aquí.
Truc!
Vinga, va.
Perquè si volem un gaspatxo directament fred... triturem glaçons en lloc d'aigua.
Clar.
O sigui, són coses que no se'ns passen pel cap a vegades, però...
100%. Glaçons fets a la nostra nevera. No foteu els glaçons aquells de
l'autopista,
de la benzinera, perquè vés a saber de què estan fets.
Fins a casa.
I després que et carregues la Thermomix o el que tinguis.
De proximitat, de proximitat.
Per favor, glaçons de proximitat que hagueu fet vosaltres en la vostra nevera. Per tant, diríem que el gaspatxo és un dels elements estrella dels estius, eh?
Jo crec que 100%, sí.
Jo no sé si algú de vosaltres sap si és veritat que el gaspatxo original no portava tomàquet.
Home, aquí sí que no t'ho sabria, jo no t'ho sabria dir, però, clar, dic, aquí segur que es feien aquestes amanides, però la tomàquet et ve d'Amèrica.
Clar.
Fèiem altres coses.
Clar.
Fèiem menjars blancs, potser eren només de cogombra.
O l'ajo blanco.
Sí,
també,
un ajo blanco i totes aquestes coses.
Perquè l'altre dia, documentant-nos, vam veure que a l'inici, després del descobriment d'Amèrica, el tomàquet era considerat una planta verinosa. No és fins al segle XVIII que es comença a fer servir,
a
les receptes. Per tant, potser teníem algun gaspatxo similar, però sense tomàquet. I ara és la base, no?
No, la base... jo crec que dic que es va començar a fer servir quan van haver produccions de moltes tomàques i suposo que devien començar a dir que en fem de tanta tomàca i van començar a triturar i llavors va passar-se a dir gazpacho, però això també ara aquí faig invenció una mica jo, eh?
Va, deixeu-me anar al telèfon, al 93-201-7474. Arel, bon dia.
Hola.
Hola, com estàs, estimat? Escolta'm, quina recepta no falta mai a casa teva quan comença a fer calor?
A mi sempre fem cogombre marinat amb salsa de soja.
Opa, i com es fa això? A veure, m'interessa molt com es fa això, perquè jo sóc amant del cogombre. Com ho fas?
A veure, heu d'anar a buscar un cogombre, a poder ser holandès...
Epa! Per què un cogombre? Espera, aquí t'aturo. Per què, companys? A veure, cuiners, per què cogombre holandès?
Ho desconec, vull saber-ho.
Per què cogombre holandès, Arel?
Doncs perquè... A veure, no ho sé ben bé, però és que aquests són molt grossos, molt bons, tenen una textura molt més bona.
D'acord, a tu, perquè a tu t'agrada el cogombre holandès. D'acord, anem a comprar el cogombre holandès, el pelem, sí?
Sí, bueno, no. L'heu de netejar molt bé i pelar-lo a mitges.
Fer com ratllades, no?
D'acord, com ratllades, sí.
Ara heu de tallar-lo per la meitat.
Sí.
Amb una cullera li extraieu les llavors.
Sí.
I ara, per fer la cosa amb la calmarina, és bàsicament salsa de soja, all, gingebre... Com es pronuncia?
Ho he dit perfecte.
També s'havia de posar... Ho he dit, salsa de soja?
Salsa sí. De soja, sí.
Ah, vale, no me'n recordava.
I què més hi posem?
I bé, també em sembla que se li havia de posar mel. I això ho deixes allà durant... el que fas al dinar.
D'acord.
Ja tens una... un aperitiu pel dinar molt bo.
Bravo, Arel!
Bravo,
bravo, Arel! De veritat, és el petit xef de Catalunya, l'Arel, eh?
M'encanta.
Arel, de veritat, eh? Quina persona més resolta. Apuntem la teva recepta i calla que no te la copi avui mateix, Arel. Una abraçada, bonic.
Una abraçada.
Fins ara. Adéu, adéu. Va, de seguida entrarem en el terreny Amanides. Abans, però, al 677-38-77-19. Recordo que avui hi ha premi, tant a les trucades, entre les trucades, com entre els whatsapps. Entreu al sorteig, truqueu o escriviu. 93-201-7474.
És que la Teresa fa el gaspatxo sense tomàquet. No, no hi posa tomàquet, però hi posa el bocat.
Ah.
Això també, aquí, el gaspatxo.
És com un gaspatxo del bocat, això?
Bueno, llavors més un salmorejo, no? La textura deu quedar més pastosa.
I verda.
Sí, un verd.
Però és okay, m'agrada. Què més?
I després hi ha diverses variants. Per exemple, la Núria diu que fa una sopa de síndria i tomàquet amb un polsim de menta i formatge ricota. Diu que això li agrada molt i li funciona.
Tinc una pregunta sobre el formatge ricota.
Molt bé.
Em sap que és el ricota? Sí, que és com... Hi ha un punt agre?
Bueno, hi ha un punt àcid, més que agre.
Perquè en vaig comprar un i vaig dir, però això què és?
Potser no està en gaire bon estat, eh?
Pues ja aniré a una marca que no diré on, però a tornar-lo, eh? O sigui, en principi no ha de ser agre.
Home, agre no.
D'acord.
No, ha de tenir un àcid del làctic.
O potser que m'he de canviar jo la llengua, també us ho dic, eh? Vull dir que potser no vaig percebre el que tocava, eh?
O llegir quan
la caducitat... No, que l'acabava de comprar, que no el mateix dia que el comprava, tu. Fran, el 677-38-77-19, què ens
diuen? Mira, l'Eva també li agrada el cogombre, concretament. Una crema de cogombre i el bocat amb menta i alfàbrega. Això, de l'1 al 10.
Anem a aquestes herbes aromàtiques que refresquen. Jo crec que en refresquen la boca, no? Quan et menges un caramel de menta o d'eucalipto que et refresca la boca. També és una manera de refrescar-te, és un caramel d'eucalipto i llavors beure aigua.
Oh, mira, hosti.
Allò et refresca en un moment.
I segons quina marca, nen, et refresca tot el tracte, eh? De dalt a baix. Per cert, em diuen que el formatge que estic buscant és el cottage.
El cottage.
Ah,
cottage.
Sí.
Quina textura té, quins aromes té?
No vull dir-la, la textura que té, perquè és una mica fastigosa, la textura del cottage aquesta, no?
El cottage, això, el cottage.
És com una cosa molt grumolloseta i mig líquida, no sé.
Però sí que té un sabor curiós, no? Amb què l'hem de barrejar, el cottage?
Amb les escombraries.
Perdó,
és molt políticament incorrecte, això, eh? Perquè ara està com molt de moda. Diu que té molta proteïna,
aquest
formatge.
Sí, perquè té molta proteïna. Aleshores, si et vas a dieta, et diuen no, el cottage, el
Mira,
cottage.
Mira, reivindiquem el mató, per favor.
Sí. És el mateix?
Home, no, és més bo el mató.
Bueno, sí, clar.
100%.
Al final té la mateixa proteïna.
Ah, de veritat?
Jo crec que sí.
El fotré mató, que em sortirà per les orelles, ja veuràs tu.
Sisplau, reivindiquem el mató i els formatges frescos d'aquí, els que podem fer a casa, si volem.
Fora cottage, que entri mató. Va, fem una pausa. A la tornada parlem d'amanides de cara a l'estiu i seguim parlant d'aquest llibre de la Clara Simó amb dos fogons, receptes per jugar a la cuina i convertir-se en xef. Ara tornem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Vuit minutets els que passen de dos quarts a dues del migdia. Som La solució, avui estem parlant de cuina d'estiu, de plats per refrescar-se, i hem fet una mica...
No.
Hem fet la prova, eh?
Avui,
ara mateix... Escolta, amb el departament audiovisual de La solució, avui treu fum. Entre el vídeo de Doraemon, de l'Elisenda Carot, el que farem després del Raül Balam, i això que hem fet ara, que explicaràs?
Bàsicament, jo tenia la teoria que, agafant un cogombre i posant-hi sucre...
Disculpeu,
a veure, seu, Lívia i Alba, vull que ho tasteu.
Quan diu la Carot,
Jo tenia la teoria que el cogombre, posant-hi una mica de sucre, que sí. Això ho vaig llegir a algun lloc fiable, eh? No, sí. Molt interessant. O sigui, sí, podria ser molt interessant. Però vam buscar documentació i deien que sí que s'hi assemblava molt. Ara, heu tastat cogombre amb sucre, veredicte. Clara.
La intenció era bona, però a mi no m'ho sembla.
I a tu, Raül?
Jo el que digui la Clara.
La Clara ha sigut
tercera via, tercera opinió. A veure, Alba Serrano i Lívia Discipio. Bon dia, estimades.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Ho heu tastat?
Jo no mentiré. No m'agrada el cogombre.
Jo sí.
I què?
No sap a síndria.
No té sabor a síndria, vaja. No. Bueno, però si voleu veure el vídeo de la Clara i del Raül tastant aquesta, no sé, aquest invent estrany que m'ha vingut al cap, doncs ja sabeu, entreu al nostre Club de la Solució. Com podeu entrar-hi? Doncs ens demaneu l'enllaç a través del WhatsApp al 677-38-77-19, us donem pàgina exclusiva i veureu aquest vídeo.
Hi ha gent que envia l'emoticona de la persona aixecant el dit, eh?
Ah, sí, eh?
I ja no cal més paraules.
Aixecant el dit del mig?
No, aixecant el dit índex.
Ah!
Quan demanes pas, sisplau.
Què diuen?
No, això, que estan enviant l'emoticona perquè volen pertany al Club de la Solució. També envien les seves receptes perquè saben que poden guanyar el llibre de la Clara Simó.
Exacte. I per cert, ja hem matat el cottage i hem dit que visca el mató.
I a més, te'l pots fer a casa amb una bona llet.
Com fem un mató a casa?
La tècnica que fem a casa la fem amb aigua de mar.
D'acord.
Ostres.
Que reduïm aigua de mar. Mira, farem una així publicitat al meu Instagram. En el meu Instagram tinc la recepta de com fer mató a casa, però redueixes l'aigua de mar...
Anem a fer-ho formalment. Voleu fer mató a casa? Doncs escolteu el que ens diuen Raül Balam. Mató a casa, com ho fem?
Doncs, mira, es pot fer amb una bona llet, sempre, una bona llet.
Llet, sí que la pots tallar. 100%, eh?
Sí, llavors necessites alguna cosa per tallar aquella llet. Uh-huh. Pot ser un àcid com un suc de llimona, un quall químic que pots comprar en una farmàcia, o et pots fer amb una aigua de mar, que les venen embotellades, no aneu a buscar-la a la voreta de l'aigua de mar, sí. Que hi ha de tot menys aigua de mar en allà, una aigua de mar embotellada.
Que sortirà un mató amb una compresa, saps? Vull dir, no ho feu, això, eh?
Doncs s'ha de reduir, és una tècnica japonesa, has de reduir aquesta aigua de mar, no me'n recordo la proporció...
Això mireu a l'Instagram,
Raül. Ara a l'Instagram hi és. Baixes, llavors agafes aquest litre d'aigua de mar, el puges fins a 70 graus, li tires aquesta aigua que li pertoca, esperes a que pugi a 90 graus, ho deixes i per la sal, la concentració de sal, et separa el quall de la llet.
D'acord.
Llavors tu t'agafes allà el mató, meravella.
El mató que és la llet, eh?
Sí, clar, treus el xirigot, que seria el líquid, i et quedes al mató.
Ara, un momentet, ara puc explicar la versió facilíssima, com sí. Perquè ho entengui la Carot, perquè estava mirant amb cara de què m'estàs explicant, 90 graus.
Pillat el boli, sí. He pensat, sí.
El número 1, no? Estem en el número 1.
Estem al número 1.
Endavant.
Escalfes la llet.
Escalfo la llet.
Normal, no fa falta que si és bona, evidentment en sortirà menys.
Però vull dir, ni semidesnatada ni història.
No, ben
natada.
Tota la grassa del món volem anar allà.
Molt natada.
Natada.
Natadíssima. L'escalfes fins que posis el dit i comences a cremar una mica, però no gaire.
D'acord.
I agafes una mica de suc de llimona i la llimona l'esprems allà damunt.
D'acord.
No fa falta que m'adeixis gaire.
Val.
I després apagues el foc i ho deixes una miqueta així. I llavors, que un momentet, començarà a fer-se lleig allò. Amb una textura tallada amb molt mala pinta.
Com si ho haguessis congelat.
Gràcies. Efectivament. Amb una pinta horrorosa.
Val.
Això és el que vols.
Ah.
Ho has de deixar una estona així. I al cap d'una estona agafes, ho poses en un colador típic que tu tens a casa també, Carot,
sí.
Jo també ho tinc, això. És un colador normal i corrent.
El colador tota la vida, d'aquells de jugar esgrima.
Efectivament, aquests de jugar esgrima. Doncs hi poses aquesta barreja i la part que surt el liquidillo, això ho pots utilitzar per fer un pa de pessic
com
o alguna
suero,
cosa així.
Com el
suero,
eh?
Sí, és això. El xerigot és el suero. I la resta és un mató. Això pots ajuntar una miqueta així o, si no, ho pots escampar i tens el teu fantàstic cottage.
Ai, m'encanta, un aplaudiment, per favor.
Bravo, Clara.
com fer mató a casa. De veritat, eh? Ens ho han explicat en Raül Balam i la Clara Simó. Us he de dir que tenim molta gent al telèfon. Uf. Avui ens hem emparat una mica amb el telèfon, perquè tenim l'Anna i tenim la Montse. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, un truco, i ho dic així en català mal dit expressament, ai, ai, perquè la llimonada tingui més gust. Com ho fas?
A veure, serveix tant per la llimonada com per qualsevol suc de fruita i fins i tot abans que parlàveu de brou, per als ingredients d'un brou. Mm-hmm. A veure, jo ho vaig descobrir perquè vam aprendre a fer limoncello i per fer limoncello és d'agafar la pell de la llimona i fa servir bastantes llimones, però quan vaig dir que faig amb tanta llimona pelada i la vaig congelar. I resulta que un dia fent llimonada amb una llimona recentment recollida de l'arbre i amb la que vaig haver tret del congelador em vaig adonar que un cop descongelat extreus molt més de la llimona que sense passar per aquest procés, perquè clar, la congelació trenca totes les cèl·lules, totes les fibres, i a l'hora d'extraure, extreus molt.
Oh!
Això que també amb un brou, tot el que tu puguis congelar i descongelar, i sobretot si descongeles malament, que és quan es fa més malbé el producte, extreus molt més ràpid tot el contingut.
Oh! La química al cervell de la cuina! O sigui, estic al·lucinant, estic descobrint un món, no se l'havia ni passat pel cap. Aquí, clar, jo anava fent cares i els dos xefs em anaven mirant volent dir aquesta baixa de Rebeca, no? Jo no sabia això.
Però la cara que fas d'il·lusió...
És màgica. És extraordinari. Per tant,
cara de nit de Reis.
Clar, perquè que jo vaig descobrint coses, clar, així potencies el sabor perquè has trencat com les fibres, no?
Clar. Sí.
Quan congeles i descongeles. Oh, sembla extraordinari. Doncs escolta, m'ho apunto, Anna, perquè a més la llimonada crec que és una cosa que puc controlar sense que se'm faci malbé. Intentaré el teu truc.
Si qualsevol suc de fruita que feu a casa, doncs servirà igual.
Doncs ho intentaré. Apuntadíssim, Anna. Entres al sorteig. Una abraçada, bonica.
Gràcies.
Fins ara. Adéu, adéu. Montserrat, Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Montse?
El meu truc...
Mira com l'han ensinistrada. Igualment.
El meu truc té una mica de relació amb el que deia ara l'Anna, l'altre oient. Però jo l'aplico al gazpacho. A nosaltres ens agrada el gazpacho fred, però acabat de fer. Però no ens agrada amb gel, perquè no ens agrada posar-hi més aigua. Ens agrada fred i ens agrada amb gust de tomàquet.
D'acord.
La solució, mai més ben dit, és agafar els tomàquets, tallar-los a trossos i guardar-los al congelador dintre d'una bossa. Ah. Això et permet, primer que tot, estalviar, perquè potser són restes de tomates, unes tomates que estan a punt de morir, de massa madures, doncs tu les congeles. Si diu tomates, diu trossos de ceba que t'han quedat, o pedot verd, d'una manera del que sigui, al congelador. Llavors, quan jo faig el gazpacho i poso una gran part del tomàquet, del que sigui, de la nevera, i l'altra part la poso congelada. Amb la qual cosa aconseguim dues coses. Com que la fibra del tomàquet i de les verdures ja està trencada, el gazpacho quedarà més fi i quedarà fred a l'instant, i és fet i menjat.
Uau, un aplaudiment fortíssim.
Espectacular,
perquè
això.
Més, a mi aquest truc de la Montse, no sé a vosaltres, a mi em dona com tranquil·litat emocional, Montse, també, perquè de vegades queden miquetes de merdetes que jo intento anar-les col·locant...
Ui,
clar, i fa molta ràbia.
No, és que s'ha de ser així, és a la cuina.
O sigui que tu tens una bossa al congelador on quan s'obren merdetes de tomata ho vas fotent allà, on merdetes de ceba ho vas fotent allà, eh?
Sí,
amb rotació sempre,
Una ceba tendra que estic fent una manera de manquer un trosset. Clar, que la puc guardar per demà, perquè calla, que la posaré entre la bossa del gazpacho. O tomàquets, que ja en compro moltes al pagès i que estan molt al punt, doncs em congelo unes quantes bosses i vaig tirant.
Doncs un aplaudiment fortíssim per la Montse. Gràcies per trucar-nos, Montse. També entres al sorteig. Una abraçada, bonica. Gràcies per escoltar-nos. Ha penjat, està molt ben instruïda, la Montse.
Sí,
ha dit, el meu truc és aquest, pam, 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 vinga, adiós.
Va, s'ha d'aprofitar el temps.
Escolta'm, tema amanides. Raül, quina recomanes així per l'estiu per refrescar? Una amanideta per refrescar, que no sigui l'habitual, eh? No, amanida amb tomata, xerri...
Mira, jo l'altre dia em vaig fer una que la gent els hi va encantar, que és amb carbassó, amb aquests carbassons tendres que no són tan grossos, que tenen les llavors encara estan molt tupides, tallats molt finets, molt finets, tomàquet xerri partits per la meitat, alfàbrega tallada amb tisores per sobre, perquè així no ens quedarà, quedarà negre.
No agafeu l'alfàbrega de pot, eh? No feu com jo, eh?
Per favor,
eh?
Alfàbrega comprar amb branca. Fresca. La podeu conservar molt bé a la nevera, dintre un got, embolicada amb paper de cuina humit i una bossa a sobre, que li farà com d'invernacle. I teniu allà alfàbrega per 2 setmanes. O sigui...
Això és que hauríem d'haver parlat fa una setmana, perquè se m'ha putxat una alfàbrega.
Malament, s'ha de guardar sempre. Jo entenc.
Es fa pudor després, quan es fa malbé, perquè es va com podrint.
Horrible.
Llavors, aquesta amanida, sal, pebre, xipotle, si t'agrada mica picant, que és com és un pebrot picant mexicà, bulls un ou, treus-la al rovell, el barreges amb aquesta amanida amb un bon raig d'oli, això et farà salseta, i llavors la clara, talladeta, quallada, li ties per sobre. Tens una amanida de carbassó, que el carbassó pipirana. Queda com encurtit, sí. És una passada.
Doncs escolta'm, l'apuntem juntament amb la de l'Arel, del marinat amb soja, que em sembla que ens explicava. A veure, per exemple, amanides de pasta o d'arròs? La clau per fer bé la pasta i l'arròs.
Jo penso, els italians diuen la pasta fatta i mangiata, no? Mm. Diuen que la pasta ha d'estar acabat de fer. No sempre pots tenir-la acabada de fer. Si no, sempre pots agafar, treure-la una miqueta abans que s'acabi de fer...
Clar.
I la conserves així.
És que 100%.
Però un moment, expliqueu-m'ho for damis, És a dir, jo faig la pasta, sí. La trec
una miqueta abans del que t'agradaria menjar-te-la.
5 minuts abans mateix, sí, sí. I la pots guardar a la nevera,
La guardo a la nevera, però sense l'aigua, evidentment. Clar. Ja sé que és molt obvi, però
escorreguda.
Jo no sé
tu.
Escorreguda, i si vols posar-hi una miqueta d'oli, oli de girassol que no és tan àcid, i ho tapes a film, així com enganxadet. Uh-huh.
Però és que tu tastaràs en aquell moment, tastaràs aquella pasta i la trobaràs que crua. És crua. Però... com que la per fora és humida i per dintre està crua, com que dormirà la nevera, ella mateixa s'anivellarà.
L'homeòstasi, com diuen,
S'hidratarà ella mateixa i al final agafarà el que de fora era molt cuit i el de dintre era sec, ho equilibrarà i és fantàstic. I amb l'arròs també.
I el dia següent estarà bona?
Estarà perfecte al punt. O sigui, no tindràs aquestes pastes, a vegades aquestes amanides de pasta, que la fas feta, la guardes a la nevera, però clar, tu barreja amb enciam una amanida, una pasta calenta. Al final aquell enciam el cauràs.
Un moment, sóc jo? Això ho sabies tu, Ferran?
No, jo ho sabia perquè ho havia vist en el guió, però no ho sabia, no?
Estic al·lucinant, de veritat, amb aquests trucs.
I amb l'arròs també. Si un arròs el vulls 15 minuts, 13 minuts, tu a 8 minuts escorres ben planet, tapadet amb un paper, amb un paper de film,
film.
I a la nevera.
I
l'endemà tindràs un arròs que no serà d'aquells pastossos covats, tindràs un arròs perfecte.
Això li diu el meu senyor, que es fa el seu, entre cometes, batch cooking, la i l'arròs, nano, l'arròs li surt al final com si fos arròs amb llet, saps? Bueno. Tot pastadet,
Si no cal que serveixi com per posar massilla a les parets.
Exacte, no caldria. Família, sí. Per alicatar la cuina. 677-38-77-19.
El Jordi fa carpaccio de carbassó, el posa a la nevera i, escolta, molt refrescant, diu.
Sí, el carpaccio de carbassó és... Oh.
Això és una fantasia, no? La Jèssica fa un bol d'arròs fred i posa salmó fumat, albocat, mango, soja i sèsam. Diu, és el plat que més li funciona quan pugen les temperatures. Seguim amb els gaspatxos, Gaspatxo de maduixes que fa l'Anna. També hi ha receptes amb cogombre per la Carot, diu la Maria Dolors. El cogombre triturat amb iogurt, menta i una mica d'aigua freda.
Això és el tzatziki. Això sí que ho havia fet així intuïtivament, perquè ho vaig veure un dia, un plat preparat a 3 euros, i vaig dir, però què és això?
Això m'ho faig
jo avui. A casa, amb un rajolinet.
Clar que sí.
Home, per favor, i així no tants excipients i coses.
Tenim persones opinant paral·lelament també en l'univers de coses fredes i calentes, perquè la Mònica diu que pren aigua bullint i menta fresca tot l'any, encara que estiguem a 35 graus. La Pilar pren cafè amb llet tebi, si no em surten mullofes al paladar, això
ostres.
És el que diu, i diu que el gust del cafè és diferent en funció de la temperatura.
Absolutament.
Sí, 100%.
I atenció a la Cati, que diu que pren una beguda que es feia el seu avi, que es diu suau, no l'avi, sinó la beguda.
Oh,
suau.
Quin clàssic.
I fa passar molt la set. Ell explica que ja coneixeu, veig que la Clara i el Raül coneixen. Cafè amb gel i gasosa. Ha fet una variant, cafè amb gel i gasosa, en lloc de gasosa hi posa Fanta de llimona. Cafè amb gel i Fanta de llimona és el suau que fa la Cati.
Mare,
és que la llimona
Déu,
i el cafè normalment no ens encaixen al cap, però els valencians ho fan molt, això,
I el cafè amb tònica també està molt bo,
I tant.
Què dius ara?
Sí, sí.
Ostres.
Un tònic de cafè, jo vull fer
Sí.
Cafè amb taronja a Mèxic.
Ah, sí?
Ara m'ho acaben de xivar, l'Albert.
En suc.
Sí.
Suc de taronja.
En suc de taronja, En suc de taronja ho ajuntem.
És que el cafè lliga amb tot.
Sí.
No sé jo. Deixeu-me parlar amb la Jasmine. Jasmine, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, estimada?
Pues aquí, escoltant-vos mentre faig el dinar.
Així m'agrada. Escolta'm, i què ens recomanes així per l'estiu? Una recepta per d'aquestes de no passar calor?
Doncs, com a hereva que soc de Palestina, un és el tabulé, que és menta i julivert, és el més fresc que podeu trobar.
Sí.
I després l'amanida tzatziki, que és amanida de cogombre amb menta, all i iogurt.
La meva. I no hi poses...
Exacte.
No hi poses...
Per això l'he pensat i dic que aquesta és la llegenda.
I escolta, no hi poses un rajolinet, potser estic innovant i això no és, Un rajolinet de suc de llimona?
El tabule sí que porta suc de llimona.
El tzatziki no, eh?
No, el tzatziki no.
M'estic tirant a la piscina i la cosa m'està sortint així xepi-xepi, eh?
Si voleu una cosa per veure, després hi ha una beguda que és l'airan, que es fa a base també de iogurt i menta, una mica de sal, i també és una beguda superrefrescant que a l'estiu a casa li fotem fort.
Amb sal, eh, has dit?
Sí, és iogurt amb aigua, menta fresca, si en teniu, i sal. És taladeca, la beguda aquesta.
Uau! Airam, eh, es diu?
Airan. A-Y-R-A-N.
Airan. És com Maria al revés amb una N començant. Airan.
Exacte, sí, sí.
Doncs me l'apunto, Jasmine. Gràcies per trucar-nos, estimada. Una abraçada.
A vosaltres.
Fins ara. Adéu, adéu. Ui, que tenim una publicitat encara pendent, no, Albert? Ui, anem a la publi. Anem a la publi i a la tornada llegim més missatges. El 677-38-77-19. Receptes d'aquestes que ens fan passar la calor. Digueu la vostra, aprofiteu, ens queden 3 minuts, va.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Dos minutets i escaig ens queden per comentar receptes d'aquestes fresquetes que ens fan passar la calor. Avui estem comentant amb la Clara Simó. La podeu trobar, per cert, insisteixo, @clarafogons, i amb en Raül Balà, amb el nostre xef del Cuina Sant Pau, col·laborador de La Solució.
Això.
I et podem trobar a Instagram, eh? Sí, Raül Balà, eh?
Raül Balà amb Ruscalleda, com tot, amb tots. Amb tot
Raül Balà amb Ruscalleda. Sí que és veritat, que sempre em deixo el segon i és una miqueta lleig. Va, últims comentaris, Fran.
Doncs mira, l'Alba... l'empedrat, que encara crec que no l'havíem comentat.
Home, empedrat. Clàssic, i l'esqueixada.
No, l'esqueixada. Escolta... també.
Empedrat i esqueixada, eh?
Correcte, sí.
A més, l'esqueixada, perdoneu, pot ser primer o segon.
O sí. Únic.
O exacte. Únic, perquè tens la proteïna del bacallà, oi?
Ho tens tot, tens les olives, ho tens tot. Oh, que bo.
Perdoneu-me, eh? Pregunta de Dami un altre cop, eh? Però, empedrat i esqueixada...
L'empedrat porta fesols, ganxet, normalment mongeta del ganxet o de Santa Pau, la que més t'hi agradi, i l'esqueixat és el bacallà esqueixat, que sí que hi porta tomàquet, porta ceba, porta oliva...
I no porta res de verd, eh? No, o hi podem afegir, és lliure, això.
No, al final, la teva esqueixada, dic quina és la bona, la que t'han ensenyat a fer a casa, sempre.
Mira, a casa, a l'Helena li han ensenyat a fer canelons d'estiu de la iaia Roser, que porten tonyina, pebrot escalivat, olives, enciam, i tot lligat amb maionesa.
Oh. Ai, home, sí. i un pastís d'aquests d'estiu.
De patata.
De patates, un braç d'aquests de patata, amb bou dur, tonyina, pebrot...
Espectacular. Ens han quedat moltes coses per dir. A la propera sessió amb en Raül Balam crec que farem d'aquelles receptes impossibles, allò que al pla teòric dius què és aquesta merda?
Però que al final és bo.
Però que al final funciona. Avui ens ha acompanyat la Clara Simó, autora d'Amb dos fogons, aquestes receptes per jugar a la cuina i convertir-se en xef. Aquest exemplar guanyadora...
Doncs guanyadora, l'Anna ha guanyat.
Ah, que ens ha trucat, sí, per dir-nos el truc de la llimona, per fer la llimonada. Doncs Anna, ara mateix et contactarà la Susana per dir-te com recollir aquest llibre que ara et dedicarà la Clara Simó. Gràcies, Clara, per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
I bona resta de dia en vaga, eh?
Gràcies.
Ens sentim d'aquí quatre setmanetes, màxim. Nosaltres tornem demà amb Fran Domènech i servidora. Una abraçada, bonics.
Culinàrium us ha ofert el puntet de sal.